Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Un cop al mes ens agrada parlar amb l'Institut d'Estudis Penedesencs sobre tots els projectes en els que treballen. Avui ens acompanya la Montse Travé. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Bé, avui parlem, ja ho comentàvem al sumari, parlem de patrimoni immaterial. Tenim clar normalment el que és el patrimoni material, és allò tangible, no? Però quan parlem de patrimoni immaterial, de vegades doncs, queda una mica més en l'aire. No? Què hem de saber del patrimoni immaterial?
Bé, el patrimoni immaterial té a veure amb les peculiaritats de les comunitats, no? És a dir, cada societat, cada grup humà té peculiaritats que sorgeixen doncs, de la seva història, de la seva relació amb l'entorn. Aleshores, tothom té molt clar doncs, que allò que aquestes cultures o civilitzacions deixen, no? Com podrien ser unes restes romanes, com podria ser un edifici, una pintura, tot això, més o menys, tenim clar que és patrimoni i són elements tangibles que podem veure, que podem tocar. Però les comunitats també deixem elements intangibles, no? Derivats una mica de la forma de relacionar-nos entre nosaltres, de les creences. Tot això és el patrimoni immaterial, és a dir, són coses que no les podem tocar, però que es van transmetent i que ens donen unes característiques pròpies com a comunitat, com a grup. Mm.
Creus que potser de vegades aquest patrimoni immaterial queda una mica desapercebut en comparació amb el material?
Sí, 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 precisament per aquest fet, no? De que si te'n vas de visitar, a fer turisme per qualsevol ciutat, és relativament senzill doncs, que et vagis topant amb elements que et criden l'atenció i que són diferents del teu lloc d'origen, no? Pues això, amb edificis, o, per exemple, compres una entrada a un museu i veus un munt d'objectes, no? Però, en canvi, per exemple, si tens la sort d'anar a un lloc a fer turisme i és la festa major d'aquell lloc, doncs potser sí que veuràs danses o celebracions que et cridaran l'atenció i llavors començaràs a veure aquests elements, no? Però si no, doncs queden més amagats, no? I es tracta... És a dir, els comences a veure un cop coneixes més aquell grup, no? I aquella societat.
És molt interessant el que dius perquè normalment, o almenys temps enrere, ara jo crec que la cosa està canviant una mica, no? Però temps enrere viatjaves a algun país i sempre el que dius tu, no? Vas a veure aquell monument, aquelles restes arqueològiques, no? Però no t'endinses tant en la cultura del país. Potser això ens falta encara, però a poc a poc la gent va tenir més constància d'això, no? De la importància que té això.
Sí, sí, sí. De fet, per exemple, la UNESCO té les declaracions de patrimoni material i de patrimoni immaterial, no? Per exemple, fa uns anys, quan es va fer la declaració de la tècnica de la pedra seca com a patrimoni cultural de la humanitat, es va fer en la seva vessant immaterial. És a dir, no es va declarar com a element patrimonial cada marge, cada mur, cada barraca, que això és un tema que cada ajuntament ha de tractar pel seu compte, no? Com protegir-los, sinó que es va declarar patrimoni el que és la tècnica de construcció, aquell coneixement que tradicionalment s'havia anat transmetent de generació en generació, vinculat habitualment a l'activitat agrícola i a la gestió del territori. No?
També el tema del patrimoni immaterial potser és més fàcil que desaparegui, no? Amb el pas dels anys. Suposo que per això es fa una tasca, un treball per evitar-ho.
Sí, pot ser que desaparegui o de vegades pot ser que canviï de funció. És a dir, de la mateixa manera que podem tenir una fortalesa, no?, que en el seu dia va tenir un ús militar i era una fortalesa, i a dia d'avui la conservem i potser l'hem convertit en un museu o l'hem convertit fins i tot en... Si es podia conservar bé, l'hem rehabilitat i ara tenim un centre cívic, no? L'element patrimonial hi és, però ens ha canviat de funció.
Sí, sí.
Amb el patrimoni immaterial passa una mica el mateix. pot ser que desaparegui totalment i sigui una cosa que, com les llengües, no? Que hi ha llengües que els parlants van desapareixent i s'acaba. O pot ser que no, que ho conservem i li donem una altra finalitat. Això es veu, per exemple, amb temes com les festes de la Verema. Antigament, les festes de la Verema tenien una funció molt vinculada al cicle agrícola i al fet de celebració. Per què? Per la collita, per tot el rerefons econòmic de producció que hi havia al darrere, no? A dia d'avui, les festes de la Verema, doncs, potser tenen una vessant més lúdica i fins i tot turística, no? Una localitat, doncs, l'anuncia per què? Per rebre visitants, per donar-se a conèixer. És a dir, i l'element hi és, però ha canviat. Aleshores, davant de que pugui desaparèixer o davant d'una mateixa evolució, no?, que fa canviar, lo important també és, doncs, poder registrar que allò va existir, que va existir totalment, no?, o que va existir d'una manera i que ara és diferent, simplement, doncs, per tenir-ne constància pel nostre propi coneixement.
I l'Institut d'Estudis Penedesencs, quin paper juga aquí, en tot això?
Val. Des de l'Institut, parlarem de dos grans blocs diferents d'activitats o de temes. Aleshores, el primer és l'inventari de patrimoni cultural immaterial del Penedès. Aquest és el nostre gran projecte en l'àmbit de la recerca en patrimoni etnològic immaterial. Aquest és un projecte que, precisament, aquest any 2025 fa 10 anys de la redacció. És a dir, les activitats de recerca van començar a finals de 2016, però el projecte, doncs, ja es havia redactat i es va començar a treballar durant 2015. És un inventari d'elements de patrimoni material del Penedès. Aleshores, està publicat a online, es pot consultar. La web és immaterialpenedès.cat. I llavors allí, a dia d'avui, hi ha 72 fitxes publicades. És a dir, 72 elements propis del Penedès que estan descrits. Llavors, cada fitxa té una descripció, té una revisió històrica, com ha anat evolucionant, si està en perill, possibles mesures de salvaguarda. Tot això, doncs, 72 elements, que hi ha categories com activitats productives, festes i creences, gastronomia, formes de comunicació. Aleshores, el gran repte que tenim amb aquest inventari és fer-lo... accessible és perquè està publicat, però donar-lo a conèixer, que la gent realment ho consulti, clar, ho llegeixi, que sàpiga que existeix, perquè moltes
poca
vegades...
Poca gent ho sap.
Exacte. Aleshores, clar, hi ha treballat molta gent, hi han treballat diversos investigadors i hi ha participat com a informants molta gent. I hi ha molta feina feta i considerem que és una feina molt valuosa, que podria ser interessant per estudiants, per exemple, per gent que faci altres recerques, doncs una mica per veure, no? A mi m'interessa aquest tema. Vas, mires, a veure com està, i llavors a partir d'aquí, doncs, continuar o...
Clar.
És a dir, tenir una mica com a punt de partida per fer altres coses, no? Però, clar, ens trobem això, que no és una cosa gaire coneguda. I, de fet, aquest 2025 el que volem fer és, potser, parar una miqueta la recerca, no? Acabar de publicar... Sí, acabar de publicar el que tenim pendent i, sobretot, centrar-nos en difusió.
Comentaves que hi ha 72 elements, has dit, de... Així, digue'ns algun...
Per exemple, doncs hi ha d'activitats productives, doncs hi ha l'elaboració del vi, el conreu de la vinya, el conreu de l'olivera, activitats de pesca. Després, amb temes de festes i creences, doncs podem tenir els tres tombs, que ara s'estan fent. Tenim les fires de maig, la fira de Santa Teresa, festes dels barris, de diferents localitats... Els aplecs, que per la primavera es fan aplecs, doncs també n'hi ha. Temes de gastronomia, Tenim doncs, els ranxos mariners, els carquinyolis i bufats, el xató, que ara també és època, bé, elements així.
Déu-n'hi-do. I què, és el, què necessita tenir un element com aquest per poder ser declarat patrimoni? Bueno, en aquest cas és patrimoni material perquè sí, però el fet de que tingui aquesta declaració no, de patrimoni material de la humanitat, què necessita, no? Què cal perquè això pugui passar?
Això és un procés complex.
Sí.
Normalment s'obren unes candidatures i aleshores s'intenta molt, perquè des de les bueno, administracions i les entitats així més grans agrada molt el treball col·laboratiu, el treball en xarxa. Aleshores, normalment aquestes candidatures, quan s'obren, s'ajunten diversos països que tinguin un element compartit, elaboren tot un projecte i una memòria no? amb la història d'aquell element, el per què és important en els seus territoris, i ho presenten. Llavors, la UNESCO és la que tria cada any doncs, els elements que considera. Mm.
En tenim algun per aquí?
Bueno, tenim la pedra seca, la tècnica de la pedra seca. Tenim els tocs de campana, que també hi ha una fitxa de tocs de campana. Tenim els castells, que això ja va ser
fa temps.
Sí, 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 en tenim uns quants.
Molt bé. I estaves comentant, no?, aquest projecte del 2025, perquè són 10 anys ja. Bé, una mica més d'aquestes accions, no? Deies, sobretot, destacar el tema de la difusió.
Sí, sí. La idea és preparar un bon dossier per poder fer-ne difusió amb els mitjans, sobretot, poder fer presentacions públiques, així una mica formals, per tal de que arribi més a la gent. I després també treballar amb els centres de recursos pedagògics i amb els centres educatius per veure si trobem una manera d'anar introduint aquest projecte, no?, i aquests elements patrimonials a les escoles i instituts.
Com és la tasca de l'institut, no?, per arribar a poder classificar, fer tot aquest inventari, no?, com es fa el treball? És un treball laboriós, no?
Sí, sí, sí. A veure, d'un inici doncs, es va fer com una primera aproximació, no?, com un llistat d'elements que podrien ser representatius del territori, i aleshores doncs s'intenta anar treballant aquests elements. L'equip de l'immaterial doncs està format per l'equip de recerca, per antropòlegs. Aleshores doncs es fa el que és el treball de camp, no? Es contacta amb les persones que puguin tenir informació d'aquest element, es fan entrevistes, es va... Si és una activitat que la puguis veure, doncs vas in situ a veure com es fa, com es desenvolupa, es fan fotos, es fan gravacions, i una mica doncs, al final s'elabora un informe que recull tot això.
És el que deies, que hi ha molta feina enrere.
Exacte.
Que no es veu, no?
Sí, sí, sí. Cada una d'aquestes fitxes que hi ha publicades el que té és això, vull dir, pàgines i pàgines d'informació. Per això sap greu que de vegades no quedi com amagat, perquè...
Sí, sí. Una de les principals línies de treball de l'Institut d'Estudis Penedesencs és això, és el patrimoni immaterial. També esteu dins de la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial. Què vol dir això?
Sí. Bueno, com et deia, això és molt important cada cop més el treball amb xarxa, amb altres entitats que fan coses semblants, no?, al que fas tu. Perquè bueno, s'estableixen vies per col·laborar, perquè podem aprendre els uns als altres. Llavors, fa anys, des del Departament de Cultura de la Generalitat, concretament des de la Direcció General de Cultura Popular, es va crear l'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial de Catalunya. Clar, com hem dit, és un tipus de patrimoni que està molt lligat a les peculiaritats de cada territori, no? Per tant, es va considerar que era bastant lògic i bastant important fer una estructura de xarxa amb entitats que fessin de nexe d'unió arreu del territori. És a dir, no una cosa centralitzada, sinó escampada, precisament per poder vehicular i captar aquestes diferències, no? Aleshores, la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial, que en diem de l'OPEI, per abreviar, actualment està formada per 28 entitats, que normalment són museus, centres d'estudis, de vegades alguna associació més aviat cultural. Llavors, cadascuna d'aquestes entitats o és referent territorial, no? Que és una mica el que ens passa a l'Institut, és a dir, som l'entitat com de referència en aquest tipus de patrimoni al Penedès, o bé és referent per la temàtica que tracta. Per exemple, doncs sí, un museu que es dediqui a la terrissa o un museu que es dediqui a la pesca. Doncs potser són referents no tant de territori, sinó del tema, no? Llavors, clar, si vols treballar un tema que hi ha una altra entitat, que són especialistes, doncs què millor que poder col·laborar, no? Aleshores, dins d'aquesta xarxa, el que intentem és anar treballant junts i fer activitats de diferents tipus junts que es coordinen en xarxa.
Abans comentaves això, que fa 10 anys d'aquesta creació de l'inventari. En aquests 10 anys, no sé si podeu fer una mica de balanç.
El balanç és molt positiu, és molt positiu. Estem molt contents de la feina que s'ha fet, molt contents de tota la gent que hi ha participat, tant una mica com des de dins, a nivell de recerca i de gestió, de tirar endavant el projecte, com a nivell de informants i col·laboradors, és a dir, gent que hi ha portat precisament el seu coneixement, la seva experiència, la seva visió sobre cada un dels temes que s'han tractat, no? La veritat que sí, que estem molt, molt satisfets. Per això sap greu això, no? De que no s'acabi de conèixer.
Ara deies que hi ha 72 fitxes publicades. No sé si està en procés algun element més o com està el tema de l'inventari.
Sí, ens en queden 4 que estan pendents de publicació, que estem fent la recerca, que és l'ofici de boter, el conreu i consum de la garrofa, el conreu dels presseguers i ametllers i el quart, els camins de transhumància, pedra seca i camins de transhumància. Aquests són doncs els que s'estan acabant de fer, es publicaran i s'aprofundirà més en la difusió. Aleshores, vinculat una mica amb el tema de la xarxa de l'OPEI, per la difusió hi ha un programa, o sigui, la xarxa de l'OPEI té 4 programes d'activitats, no? Que es diuen el Cultura Viva, la Mostra de Cinema Etnogràfic, els Tallers i Jornades de Memòria Oral i el Col·leccionant Passions. El primer, el Cultura Viva, precisament el que consisteix és a poder donar a conèixer els resultats de la recerca a les pròpies comunitats on has fet la recerca, no? I aleshores, aquest any, la previsió és poder fer la presentació de la fitxa de Camins Ramaders i de l'elaboració del vi. Aleshores, perquè no siguin un format clàssic, tipus conferència, sí, no? I llavors poder a veure si s'anima més gent a venir. La idea és la de Camins Ramaders fer-la en una sortida i llavors anar per aquests camins i anar explicant el contingut de la fitxa, anant d'excursió. I la de l'elaboració del vi, doncs la idea és buscar també la participació d'algun celler o d'alguna entitat que per muntar una activitat conjunta, no? I que llavors hi hagi la part, diguem, d'explicar, diguem, tècnica, i després poder afegir una part lúdica, perquè a veure si així, doncs, és més animat. Llavors també tenim l'altre programa, és la Mostra de Cinema Etnogràfic, que això normalment el que es fa és, des de l'OPEI es pacta un tema cada any. Per exemple, l'any passat va ser associacionisme i cooperativisme I llavors el que s'intenta és, doncs, al llarg de l'any, fer alguna projecció d'alguna pel·lícula vinculada amb aquest tema. L'any passat, per exemple, es va fer La Justa Trama, aquí a Vilafranca, i a Vilanova es va fer... Bueno, era d'una cooperativa de vidriers, sí, a l'Ulleria, al País Valencià. No me'n recordo del títol.
Bueno, però la temàtica la tens clara.
Sí. Llavors, aquest any no està segur, però és molt probable que la temàtica giri al voltant de la gastronomia. Perquè resulta que aquest any 2025 s'ha declarat Catalunya com a regió gastronòmica mundial.
Molt bé.
Llavors, sí, aprofitant aquesta declaració, sí. És possible que
vagi per aquí.
Que
no?
Vagi per aquí. Sí. Aleshores, també hi ha els tallers i jornades de memòria oral, que aquí el que s'intenta és fer una activitat més aviat activa, no?, on la gent participi, i s'aprofita per recollir informació d'algun tema que normalment vagi transmès oralment. No? Aquest any es dona la circumstància que l'octubre-novembre fem les 31 jornades d'estudis penedesencs, que això, bueno, no sé si algun company n'ha parlat, si no és molt probable que en parlin, perquè aquest any, doncs, tracten sobre el parlar penedesenc, no? Les peculiaritats lingüístiques d'aquí del territori. I llavors, aprofitant que es fan aquestes jornades sobre aquest tema, els tallers de memòria oral els farem sobre llengua.
Molt bé.
Llengua vinculada a flora i fauna i a la cuina, també. I per últim, hi ha el programa Col·leccionant Passions, que té a veure amb posar en valor aquelles col·leccions d'objectes particulars, no? Per exemple, doncs, algú que tingui una col·lecció a casa derivada de la seva activitat laboral, no? Històrica o així. Aleshores, estem fent un estudi d'un senyor, el Vendrell, que té tot d'objectes vinculats amb el comerç. Tenia una nova botiga a casa seva i llavors té molts objectes del segle XIX i XX. Estem fent un inventari i llavors aprofitarem per, com que ho té tot col·locadet en una botiga, no?, com si fos una recreació, doncs organitzarem alguna visita per veure-ho i donar-ho a conèixer.
Molt bé, Montse, doncs déu-n'hi-do, la d'informació que hi ha al voltant del patrimoni material i la d'activitats que hi ha, vull dir que ara està aquesta tasca que deies de promoció, de difusió, perquè la gent conegui més aquest patrimoni immaterial, també es pugui adherir a aquestes activitats i poder conèixer una mica tot plegat.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta secció de l'Institut d'Estudis Penedesencs i que vagi molt bé.
Val, moltes gràcies a vosaltres.
I ara d'aquí no res, tenim el darrer flash informatiu del matí amb els nostres companys que ens parlaran de l'Alt i el Baix Penedès. I abans d'acabar el programa tindrem la darrera secció del dia d'aquest magazín, que és Riquesa i Salut, amb el nostre fisio, l'Adrià Solís.
Bon dia, són 12:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat, a les notícies del Penedès en xarxa. Les empreses de l'Alt Penedès han tingut un bon comportament econòmic en el segon semestre de 2024, tot i que el ritme de creixement s'ha moderat. Aquesta és la principal conclusió del darrer informe de conjuntura econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès, corresponent al segon semestre de l'any passat, que es presentava dijous a Vilanova. L'Alt Penedès va tancar els darrers 6 mesos del 2024 experimentant un creixement de l'ocupació de l'1,9%, una xifra positiva però que permet continuar parlant de creixement econòmic, si bé també és cert que es comença a detectar una moderació d'aquest creixement. És un bon comportament que va en consonància amb la línia ascendent de l'economia catalana i espanyola i, en canvi, contrasta amb la desacceleració que es veu a bona part de la resta de la Unió Europea. A l'Alt Penedès han crescut els sectors de comerç i de serveis, en especial els serveis empresarials que proporcionen serveis externs a altres empreses. Donació de sang a l'escola Rossend Muntaner avui amb el suport dels alumnes de 5è. L'alumnat de 5è de primària de l'escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta s'ha tornat expert en la importància de la sang i en el funcionament de les campanyes de donació i això té un motiu concret al darrere. Avui dilluns, de les 3 a les 7 de la tarda, l'escola acollirà una campanya de donació. Una campanya que van fer l'any passat per primera ocasió i que va batre rècords de participació al municipi d'Olèrdola. Els alumnes s'han encarregat de la difusió i han tractat a classe aspectes relacionats amb la donació i com fer-la per així poder-ho comunicar al conjunt de la ciutadania. L'alumnat també ha treballat en l'atenció a les persones donants el dia de la donació i han elaborat un rap musical per transmetre amb ritme el missatge de la necessitat de donar sang. El pi gairebé centenari del Mar Blau de Cunit ja és història. Aquesta passada setmana s'ha tallat el popular pi del Mar Blau de Cunit. El pi del Mar Blau era un pi històric de quasi 100 anys que es va assecar els darrers 2 anys i hi havia perill de caiguda. De fet, l'arbre va servir durant anys per delimitar els termes municipals de Calafell i Cunit. Abans els arbres tenien sovint també aquesta funció, tal com passava amb els 3 pins que hi ha al front marítim i separaven Calafell de Cunit. Posteriorment, i com que estava a peu de carretera, a mesura que es desenvolupava la urbanització de la zona, va esdevenir un element identificatiu que servia com a parada del bus que feia la línia al Vendrell, Vilanova i la Geltrú. Les treballadores del supermercat Mas Blau, ubicat davant de l'arbre, es feien sovint un fart d'escombrar la pinassa que queia de l'arbre. I el Pla del Penedès es prepara per la 19a edició del certamen literari Sol Ixent 1904. Aquest concurs, organitzat per l'Ajuntament, la Coral Sol Ixent 1904 i l'associació Elna, té com a eix temàtic la nostra cultura popular, cercaviles i valls del Pla. La regidora de Cultura, Laura Domènech, ha destacat que el certamen manté viva la il·lusió per la literatura i que enguany s'entrellaça amb la cultura popular, alhora que ha volgut reconèixer l'esforç de totes les persones i entitats que hi participen. El concurs està obert a la participació de persones de totes les edats, amb 5 categories, que van des d'infants de primer i segon de primària a adults. Les obres han de ser inèdites i escrites en català i la data límit d'entrega és l'1 d'abril, a les 2 del migdia. L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el 27 d'abril a les 6 de la tarda.
Penedès en xarxa.
Després d'unes setmanes tornem a tenir aquí els nostres estudis l'Adrià Solís, el nostre fisio de capçalera, que com sempre ens ajuda a cuidar-nos una mica. Bon dia, Adrià.
Molt bon dia, Caterina.
Bé, avui què cuidarem? De què parlarem?
Va, avui continuarem seguint una miqueta la dinàmica de l'última secció que vam estar parlant sobre l'estómac, cosa que molts oients segur que haurien considerat poc habitual que un fisio no osteòpata parlés de l'estómac, no? Llavors vam ficar una miqueta de llum a aquest tema relacionat amb la nostra activitat professional diària. I avui portem un altre òrgan que dirà la gent,
Ostres, quina relació hi ha, no?
I què m'estàs explicant ara, no? Doncs bé, avui parlarem d'un òrgan fonamental per la nostra salut, per la nostra vida, i que molt sovint no se li dona la importància que realment mereix, que són els ronyons.
Sí, sí, important. Tots els òrgans són importants.
Exacte. Llavors, automàticament, el bo dels ronyons és que segurament el sabem més o menys ubicar, no? Mm-hmm. Però bé, bueno, anem a ficar com a curiositats, no? No sé si els oients saben, per exemple, que els ronyons filtren aproximadament a uns 50 litres de sang al dia.
Déu-n'hi-do.
Estem parlant d'uns quants, no? O que, per exemple, problemes renals dels ronyons es poden manifestar amb dolor a la zona lumbar, lumbar baixa, sacra, no? O inclús fatiga, aquesta sensació de cansament que a vegades també és molt habitual de molta gent. No?
Doncs... I a vegades ve dels ronyons.
Exacte. Avui descobrirem com funcionen, no? Com són, on els trobem, quines són les patologies que poden ser més comunes i com la fisioteràpia i l'osteopatia doncs, pot ajudar al seu funcionament.
Molt bé.
Doncs va, anem a començar, anem a començar. Parlem primer doncs, d'anatomia i localització. ¿Vale? Com ens els hem d'imaginar? Que sempre m'agrada molt ficar exemples. Ens els hem d'imaginar, realment, són molt petitets. Com forma de, tenen una forma de mongeta, així mig... més o menys ovalada, no? Més o menys, perquè ens fem... Però com una mongeta realment és una descripció gràfica molt acurada, realment.
Sí, no?
Molt acurada. No tant la forma, però... Ai, la,
jo penso
la granària...
que el ronyon sí que és algo que la gent ho té com més a la ment, no?
Sí.
En canvi, diuen una altra part del cos i no te l'imagines tant.
Totalment, totalment. Perquè hi ha aquella... Mira, ara me'n recordo, no? La famosa frase és que em fa mal a la ronyonada. Això, sí. Això és molt de gent gran.
Sí.
Perquè jo he escoltat diverses vegades d'alguns pacients que em fa mal aquí a la ronyonada, no sé quantos... I s'assenyalen aquí agafant-se la part de darrere de l'esquena, no? Doncs és molt més fàcil aquesta localització, no? Més tècnicament, no? Parlaríem que és a la part posterior, que és la part de darrere de l'esquena, de... per la part baixa de l'abdomen, doncs per la part darrere, al costat de la columna vertebral, vale? I en relació amb constància també amb les costelles. Vale? Perquè ens fem una idea, més o menys, fa entre 10 i 12 centímetres de llarg, per tant, no ens hem d'imaginar la gran pilota de futbol com a ronyó, sinó amb el dit índex i polze, ja sense allargar-los base una miqueta, i ja els tindríem, no? I amb un pes aproximat d'uns 150 grams. Vale? O sigui, més o menys el que algú es pot arribar a demanar quan va a la carnisseria demanar-se 150 grams de pernil d'os. Vale? Vale. Tot i la seva grandària, que és molt petiteta, la feina que tenen és gegant. És gegant. Val? El propi ronyó, el que té, com la majoria dels òrgans, no? Tenen una capa externa molt fibrosa que li permet protegir-se i relacionar-se amb el seu entorn, i després també una capa de greix que els hi permet mantenir la posició. Vale? Jo sempre explico, quan parlo de les vísceres, l'hem d'entendre com un medi molt viscós, no? Què vull dir? Pues que si jo m'inclino cap a un costat, és com apretar una bossa, més o menys, una bossa d'aigua, per tant, tot el que s'apreta d'un costat fa una projecció cap a l'altre.
Yeah.
Vale? Pues els ronyons formen part de tot aquest sistema. Sí, l'únic que passa és que tot el tema més fibrós, més lligamentós, sempre està més o menys a la mateixa zona. No? Internament té una altra estructura. Ho podem dir en tres parts. A les tres parts els noms són molt tècnics i no demanaré, perquè no sortirà per examen, que la gent se n'en recordi. No? Llavors tenim aquesta, la primera capa externa, que és on hi ha aquest primer filtratge de les substàncies de la sang. Després, en dintre, l'estructura que té interna té forma com de piràmides, que se'n diuen, no? com unes piràmides renals. Quan parlem de renals és com parlar piràmides de ronyons, doncs piràmides renals. No té massa història més. Que són les encarregades de fer la concentració d'orina. I, per últim, tenim com una habitació, no? Podríem dir, com una cavitat, que és on es recull l'orina abans de ser expulsada cap als urètres. Vale. I els dius, ostres, bueno, hi ha coses.
Sí, vale? No, hi ha molta cosa.
Tinc els noms apuntats, però no el diré, perquè si no fotrem aquí un lío que no cal.
La gent dirà, ui, això que havien dit...
Exacte. Llavors, hi ha una curiositat que aquesta està bé saber-la, perquè a molta gent se li encendrà una llumeta de, ara entenc
això. Clar, moltes
coses. I és la següent, i és... més o menys, solament necessitem la funcionalitat d'un 20% d'un renyó per poder sobreviure.
Déu-n'hi-do.
Per això, ara mos... jo conec amb aquella persona que sé que un ronyó li han tret l'altre... Bueno, doncs funciona per això, sí, que no necessitem els dos necessàriament. Amb un podem sobreviure i, a més, amb aquest un, amb una funcionalitat molt menor, continuem sobrevivint.
Vale. Però estem al 100% de la nostra activitat, o notaríem alguna cosa?
Estem abocats a tenir certa patologia que se'ns vegi afectada a la salut. Clar. Per què? Pues perquè, com ara veurem, que són les funcions pròpies del ronyó, que és com una rentadora, no? Que va centrifugant i va netejant el nostre cos. Clar, si anem perdent peces importants o energia, no? La funcionalitat pròpia, doncs clar, aquesta neteja no és del tot bona. Per tant, com a funcions, no és el que hem dit. El filtratge de la sang, essencial, amb l'eliminació pròpia dels residus. Aquesta eliminació de toxines a través de l'urea i de l'orina és fonamental per poder eliminar l'excés de sals, de líquids acumulats en sang, per mantenir aquest equilibri hídric, no? Aquest equilibri d'hidratació pròpia interna del nostre cos, important. Què més? Té un paper en la regulació de la pressió arterial. Vale? I dius, ostres, com és possible? Ja veiem que està connectat amb la sang, però com pot girar entorn? No? Té un sistema complex, però a grans trets és perquè des del ronyó es controla una hormona que és la que s'encarrega de regular el volum de sang que tenim.
I aquesta hormona sí la podem dir, no?
Sí, la renina. Ah. La renina. Aquesta té un nom així més maco, no? La veritat és que és més mono, és veritat. Sí. Després, més hormones, producció d'hormones que també són importants. Una que es diu la EPO, eritropoetina.
Aquesta ja és més difícil.
Aquesta és aquesta que, qui se'n recordi, vaig personalment a casa i li dono un pastís, em sembla.
Molt bé, un regal.
Doncs aquesta hormona és molt important perquè estimula la producció de glòbuls vermells a la mèdula òssia. O sigui, protecció articular, protecció pròpia de l'os. Això és important, perquè a més també activa la vitamina D, que també fa aquest reforç ossi. Per tant, ja veiem la importància del treball de ronyons per l'estabilitat i el bon funcionament intern dels ossos. I ja per últim, com a funcions, que va lligat amb tot el que estem dient, que és aquest equilibri dels minerals i del pH sanguini. Quan parlem del pH, hem d'intentar treballar, que és com un valor de com estem, si cap amunt o cap avall, per així dir-ho molt... Estaríem dient o àcids o bàsics, sí. Però bueno, perquè ens fem una idea... Perquè sempre diem que el cos tendeix a l'equilibri, a l'harmonia.
Sí, sí.
I l'altre, mira, de fet, ara estic recordant-me, ahir dinant, parlàvem sobre com no només és el cos, sinó tot en general, i és veritat, no? Perquè al final l'univers forma part d'energies i tot tendeix a un equilibri.
Sí, tot busca l'equilibri, és veritat.
Tot tendeix a un equilibri. Més tard o més aviat. Però al final tot té l'equilibri.
Sí, sí,
una persona que... Mira, hi fico l'exemple de... Aquella persona que va estressada, i això és veritat, perquè això controla el sistema, una part del sistema nerviós. I és, quan anem ficant boletes d'estrès a dins el nostre cos, i anem acumulant, boletes de 10, de 10 en 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, i en portem 100. Vale. Quan el cos para, o li donem un moment de pausa, el cos farà el següent, i és, anirà traient boletes de 10. Dirà, vale, doncs anem carregat 100 a la motxilla d'estrès, ara a la de pau i harmonia, aquestes 10 les vaig ficant cap a l'altra per arribar a un punt d'equilibri a 0. Vale? Què passa? Que hi ha gent que fa boletes de 10 en 10. Les passa de 10 en 10. I d'altres, que quan arriba a les vacances, totes aquestes boletes de 10 es acumulades, fa bumba! Tot de cop. I què els hi passa? Que es posen malalts.
Clar. Sí, sí, això és molt comú, eh?
És molt comú.
D'agafar vacances i posar-te malalt. A mi m'ha passat moltes vegades.
Vale, doncs mira, veus? Pues aquí tens l'explicació.
Sí, 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 sí.
Perquè això el que provoca és una baixada de l'activitat i de la funcionalitat del teu sistema immunològic.
Sí, sí, sí.
I llavors el sistema de defenses...
És millor fer-ho a poc a poc, no? Que no tan dràstic.
Sí. Ara bé, clar, això és un procés intern del nostre cos. I llavors hi ha moltes coses que es poden controlar i hi ha coses que no tant.
Ja.
La manera de controlar-ho és, mentre vas pujant les boletes d'estrès, fer diferents coses, exercici, bona alimentació, meditació, no? Moments de descans, perquè vagis controlant-les i que no sigui una caiguda o una baixada
combina
tan dràstica.
Combina una mica, no? Estrès amb calma.
Exacte, exacte, l'estrès. Aquesta, si fes... Bueno, quan parlem d'estrès...
L'estrès afecta tot, al final. Això és un altre programa.
Això... Totalment, totalment. Un altre programa. Sí. O dos o tres o quatre.
Sí.
Perquè podríem ficar-ho en moltes coses de la vida.
Sí.
Vale, ara tenim les funcions. Sabem com són, on els ubiquem, com funcionen. Ara va... Unes curiositats així divertides.
D'acord.
Divertides, jo perquè estic en el món de la salut i jo les trobo divertides, vale?
Aviam.
Els ronyons, cada minut filtren més o menys entre 1.2 litres de sang. Això vol dir que en un dia filtren tota la nostra sang aproximadament unes 50 vegades. Buah.
Déu-n'hi-do, no tenia ni idea d'això, eh?
Buah.
I sí, em sembla molt curiós.
És que és una rentadora espectacular.
Sí, és brutal.
Jo, mira, perquè quan fem el programa vaig investigant i a vegades em vaig trobant coses. Aquesta jo no la recordava. Segur que en algun dia m'havien dit aquesta edat, però jo no la recordava. I dic, ostres, això ho he d'explicar. Perquè és una passada, no? Una altra cosa, que això segur que molta gent sí que és, o bona part de la gent ho deu haver escoltat, que és el color de l'orina. Que ens pot marcar molt l'estat d'hidratació que tenim al nostre cos. Si el color de l'orina és molt fos, molt vermellós... Si és vermellós... hem d'anar al metge perquè hem de sospitar. Sang en orina no és normal, per tant, s'ha d'anar a visitar. Però si el color és molt, molt groguenc, molt taronjós, sobretot groguenc, no? Hem de sospitar que estem en un procés més de deshidratació. Que necessitem aport no només d'aigua, sinó també de sals minerals, etc. Pel contrari, si és molt transparent, l'orina, vol dir que potser ens estem passant. Estem fent un excés d'hidratació que el nostre cos ja no el necessita i el que fa és expulsar-lo directament.
Però és dolent un excés d'hidratació?
Clar, aquí entrem en la sobrecàrrega del treball propi del ronyó. O sigui, l'estarem fent treballar amb un excés.
Vale.
Amb un excés. És com si et diuen... Escolta'm, Caterina, demà, cursa... 10 quilòmetres. Perfecte, 10 quilòmetres. Els tinc controlats. I quan em portes 9 et diuen, no, ara fes-ne 10 més, però no passa res, és en baixada.
Clar.
I dius, bueno, en baixada te'ls faig, però...
No hi comptàvem, això, no?
Exacte, no? Llavors, és aquest sobreesforç que li anem generant. Bueno, li anem generant així com a...
Doncs veus, això sí que no ho havia escoltat.
Com a anecdòtic. I després també, que com a nivell de curiositat, és la gran capacitat d'expansió que té el ronyó. És a dir, quan un deixa de funcionar o el traiem, el restant té una capacitat d'expansió i de treballar més del que li pertocaria. O sigui, un estat d'adaptació que a mi em va semblar molt interessant.
Sí.
Perquè de la mateixa manera que l'últim programa parlàvem de l'estómac, que tenia una capacitat en dejú, si no recordo malament, de 150 mil·lilitros, i amb un estat de la seva grandària, que té la capacitat d'abarcar 150 mil·lilitros. Dius, home, doncs això la veritat és que és molt poquet.
Sí.
Quan després de fer un àpat copiós, té la capacitat d'arribar als 1.000.
Mare meva.
Buah, és que la capacitat d'expansió és brutal. Sí, o sigui, el cos per dintre és, bueno, fantàstic.
És
fantàstic.
Brutal, sí, sí.
Sí. Això com a curiositats, no? I ja per últim, per fer l'últim tastet, com a patologies comunes, mare... Sí que són... Hi ha tres que són bastant conegudes o que es poden reconèixer pels oients, que tot ve a que el cos va acumulant toxines i si no tens la capacitat de treure-les o expulsar-les, doncs comencen a sortir aquests problemes de salut, no? Per tant, primer parlaríem d'aquesta insuficiència renal, que el mateix nom, ja hem dit que renal vol dir ronyons, insuficiència vol dir... un mal funcionament o no òptim funcionament que no arriba a les expectatives que ha de tenir el ronyó. Pot ser puntual, pot ser aguda, ja sigui per una infecció o processos de deshidratació, o també a vegades pot ser recurrent, per tant, que sigui crònica. D'acord? Això pot ser bastant comú en persones amb diabetes o amb hipertensió arterial. És una cosa que els hi pot ser comú. Una altra patologia. Aquesta, qui l'hagi tingut, la recordarà per tota la vida. Perquè diuen que és molt dolorosa, que són les pedres del ronyó.
Ah, sí.
Vale? Que són aquestes acumulacions de minerals que causa molt dolor perquè al final el que fan és excretar-se, eliminar-se a través de les vies urinàries.
Clar, s'han de treure i això és el que fa mal.
No? I això és el que fa mal. Més coses que també poden ser més o menys conegudes o conegudes, que són les pròpies infeccions del ronyó, les infeccions renals. Vale?
O les infeccions d'orina tenen a veure o no? Això no està relacionat?
És a dir, no, però no podem obviar el fet de que són dos òrgans que tenen una estreta relació. Llavors, això t'ho hauria de mirar perquè, d'entrada, no sabria dir certament si infeccions de ronyons poden canalitzar-se a través de les vies urinàries i crear infeccions d'orina. O la inversa, que faci el recorregut invers.
Però sí que és veritat que a vegades has pogut tenir una infecció d'orina i de sobte notes que et fan com males ronyons. I llavors comences a donar-li voltes i dius, estarà això connectat? Després no té res a veure, però sí que és veritat que de vegades aquest dolor, no, que deia...
Exacte. Jo d'entrada, sense tenir ara referències bibliogràfiques d'abans, la meva posició et diria que alguna relació hi ha d'haver. Bàsicament perquè estan connectats. Per tant, és possible aquest enllaç entre un i l'altre. No m'estranyaria gens. I clar, totes aquestes infeccions que poden ser provocades per bacteris, per exemple, estem parlant doncs, com a infeccions, no? Causen febres, malestar, i en el cas dels ronyons, dolor lumbar. No? Per tant, anem a relacionar-ho tot. Els ronyons amb l'osteopatia i la fisioteràpia. Com carai nosaltres podem ajudar? Vale. Hem d'entendre, podem ajudar des de dos vessants. Una, treballant la postura. És el que dèiem, si jo m'inclino cap a un costat o cap endavant, estic generant pressions a nivell de l'abdomen, no? I els òrgans s'adapten en funció de l'espai que li dones. Si aquest òrgan no està a la posició que li pertoca, el 100%, sinó que està una mica desplaçat, no treballarà lo suficientment còmode, no? Vale, doncs, postura. Què més? La relació entre el diafragma i la respiració. Dius, a veure, un moment, espera, estem parlant de ronyons, estem parlant d'orina, m'estic imaginant al lavabo i ara per què em parles de respirar? A veure. Ok, quan hem parlat del diafragma, que ens l'hem imaginat com un paracaigudes que està just a sota de tot enganxat a les últimes costelles, clar, què passa? Quan agafem aire, aquest paracaigudes, aquest diafragma, el que fa és empeny cap a baix. I quan traiem l'aire, el que fa és tirar cap amunt. Vale? Clar, si hem dit que els ronyons estan a la part de darrere de l'abdomen, enganxats a la columna vertebral, clar, és normal que quan el diafragma baixa, és a dir, quan agafem aire, faci i generi certa pressió en aquest nivell, en els òrgans. En aquest cas, parlem de ronyons, doncs damunt dels ronyons. Clar, què passa? Si hi ha algun tipus d'alteració en la seva tonificació o el seu propi funcionament, pot repercutir negativament amb els ronyons. Per tant, des de la fisioteràpia i l'osteopatia, podem treballar el diafragma per incidir en la mobilitat, en la comoditat pròpia dels ronyons.
Molt bé. Al final, la fisioteràpia i l'osteopatia pot actuar en tot, eh?
Estamos en todo, quasi bé. Sí, a vegades hem de saber afluixar el ritme i saber treballar amb altres companys de salut perquè no es pot saber de tot. I jo sempre dic, si algú en sap més, l'has de derivar cap allà.
Sí, sí. No es pot conjunt. Saber de tot, però està bé saber una mica de tot.
Sí, per saber poder donar indicacions, no?
Exacte.
De dir, si jo no ho toco, jo què sé, jo, mira, a mi em venen moltes vegades a preguntar-me a famílies, escolta, a tractament amb nadons, jo els dic, jo et podria fer alguna cosa, però perquè ho he estudiat, però no és el meu camp diari, per tant, perquè, mira, et passo el telèfon d'aquesta persona i aquesta persona, que és el seu dia a dia. O sigui, a mi el que m'importa és que el teu bebè tingui el millor tractament possible. Clar. I jo no... Te'l puc fer, però no serà el millor. Per tant, que t'agafi el professional que està en el seu dia a dia. Al final, quan tractes de salut has de ser molt curós.
Sí, 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 tant.
I això. Llavors, clar, hem d'entendre que aquests dolors de ronyons pot donar molt de dolor referit a el que dèiem, no? A la zona lumbar, lumbosacra... Per tant, quan és recurrent, hem d'intentar... Nosaltres la recomanació és, quan hi ha un dolor recurrent, crònic, en una zona inespecífica, que dius, ostres, que no, tu que és per aquí, em toco, però no ho acabo de trobar... Una visita a nivell de fisioteràpia, osteopatia, és molt recomanable perquè podem anar trobant llocs. De la mateixa manera que dins de la pròpia clínica ja et direm, ei, això has d'anar amb el teu metge de capçalera... amb aquest especialista. I has d'anar a buscar aquestes proves perquè s'ha d'analitzar una miqueta, o analítiques, el que faci falta, no? Perquè Jo crec que en el sistema de salut ara cada vegada es fa més, però costa una miqueta fer aquesta visió que nosaltres insistim molt, que és la visió holística, que és la de tot el cos, no? De dir, clar, com és possible que un mal que em fa aquí l'espatlla m'estiguis dient que és perquè m'he fotut el genoll en l'aire fa 6 mesos, no? I llavors ho expliques, i veuen la relació, hi ha millores, i dius, ostres...
Clar, al final és buscar una mica l'origen, no? Vull dir, no pots saber l'origen si no tens una visió global de tot el cos, no?
Correcte.
Una mica, no sé si és medicina integrativa o...
Sí, té aquests punts en comú, perquè la medicina integrativa, o holística, és igual, els noms tots acaben petant en el mateix, que és saber mirar la persona des de totes les visions, les parts possibles.
Clar.
No només, per exemple... com a fisios, no només la postural, hem de saber analitzar possibles, no patologies, sinó discordàncies de a nivell visceral, a nivell craneal, a nivell mandibular, a nivell psicològic. Clar, tu quan entra una persona a la clínica ja l'estàs analitzant per com parla, per com s'expressa, per com camina, no? Jo ja sé, una persona que camina amb el cap cot, que parla fluixet...
ja saps el que li passa.
I quasi bé no et mira els ulls, és que quasi... Bueno, segur que té mals d'esquena.
Ja.
Perquè va encogida cap endavant, llavors l'esquena li pateix, perquè cada vegada està pitjor. Llavors, bueno, ja saps que la teva manera de tractar el pacient no ha de ser agressiva, ha de ser molt paulatina, no? Llavors t'adaptes, és la gràcia. Jo dic que la gràcia que tenim és que cada pacient és un món, llavors t'adaptes a cada un d'ells. I això és una de les passions que ens porta a estimar la professió.
És bonic, i tant.
Sí. Bueno, és com aquí, no?
Sí.
Al final, vosaltres
no
també...
No parlaràs amb tothom igual, és veritat.
Clar, i també us adapteu a... Ara ve tal persona.
Sí.
Ostres, aquesta persona xerra molt. Doncs mira, jo deixaré que... A mi em passa, a mi és fàcil, perquè jo xerro per tu. Pues, però si una altra persona... Ostres, ara tinc un convidat i no sé si parlarà molt o poc, no? Pues, s'agafa més amb l'entonada, no? De pa, una miqueta més a sobre. Doncs pues, el mateix, que t'hi adaptes en el dia a dia, no? Doncs bé, com a conclusió... Com a conclusió... I com a consells pràctics... Perquè és curiós, eh? Avui no he dit massa cosa de fer exercici, però sí que us recomanem, vale? Bevem aigua, bona alimentació, li donem marge a que els ronyons funcionin bé, i a partir d'aquí, d'aquí un mes, tornarem a explicar més cosetes que siguin interessants per tots vosaltres.
Molt bé, gràcies, Adrià, perfecta aquesta secció, i ens hem d'acomiadar ja, i tornem demà, més Penedès en xarxa.